El gall del monestir.
És temps de tertúlia, el Sant Cugat a Fons, la tertúlia dels divendres del Gall del Monestir en companyia de Marta Oixant, molt bon dia.
Bon dia.
Víctor Alexandre, molt
Hola,
bon dia. Jaume Pla, bon dia.
Bon dia.
I Rogeli Padró, molt bon dia.
Bon dia.
Molt bé, doncs avui, si us sembla, començarem parlant del que d'una de les notícies destacables d'aquesta setmana, ETA. ETA, que anunciarà la seva dissolució el primer cap de setmana de maig, que demana perdó pel mal causat, sobretot a les víctimes que no tenien una relació directa amb les accions. I la reacció del govern a tot això, una de les reaccions del govern espanyol, és advertir ETA que no aconseguirà res amb la seva dissolució. D'entrada...
De fet, no és dissolució. De fet, la paraula no la utilitzen, dissolució. Han utilitzat una altra, és desmobilització. ETA, perquè, clar, dissolució implica com una rendició, etc. No? I ells han dit, bé, és el mateix, pràcticament, perquè ja fa anys que estan inactius, però és desmobilització, és a dir, que ja no hi ha actes violents enlloc.
Tot plegat, com valoreu que haguem arribat a aquest punt i que finalment, després de tants anys, de tantes víctimes, ETA acabi demanant perdó?
Si apareix algun d'ETA, diguem físicament, dient que haurien de tornar a posar els presos junts o que alguns haurien de treure, si apareix físicament, el poden detenir encara? Tot i haver-te desmobilitzat, perquè últimament...
Poden fer el que els hi donen... Ja saps que poden fer el que els hi
donen... Ja, però vull dir...
Poden venir a buscar tu, ara, per això que acabes de dir, en un règim com el que estem, ara pots venir i et poden portar a la presó.
Sí, sí.
Només per això, és que és fort, eh? No estic fent broma. És que és brutal. O sigui, hi ha qualsevol cosa que diguis... ets, en els règims dictatorials ets culpable i has de demostrar que tens raó. Que ets innocent. La innocència s'ha de demostrar en un règim dictatorial. En un règim demòcrata no. Tothom és innocent mentre no es demostri que ha comès algun delicte. Si et fixes en el que demana Llarena al senyor Montoro, és la prova fefaent d'aquest estat dictatorial. Li diu, present... Montoro diu que no hi ha hagut malversació de fons públics amb el tema de l'1 d'octubre. I l'acusador, Llarena, l'acusa Montoro, per tant, de mentir. I diu, demostri que realment Catalunya, en aquest cas, seria innocent. És a dir, has de demostrar que ets innocent quan seria justament el contrari. És el senyor Llarena qui ha de demostrar que hi ha hagut malversació.
Ens hem anat a un altre
tema.
No, és que també...
Perdó.
Us volia proposar això, però tornant al tema d'ETA, clar, és que el Jaume ha formulat una pregunta.
Però a veure si realment definitivament rendició o no rendició o desmobilització, ja la pau s'ha acabat, no? Llavors, normalment, el que va passar a Irlanda, doncs els presos molts van sortir, altres els van ajuntar, i ara sembla que aquest govern no reconeixerà res d'això. O sigui, seguirà tot igual, amb ETA ja desmobilitzada. Seguirà igual, no tot?
El que passa és que això ha desmobilitzat molts cossos de seguretat que se'ls ha de donar feina, no? I aleshores, és clar, t'inventes un altre terrorisme per enviar-los a un altre lloc. Com que allà no hi ha feina, perquè realment, com diu el Jaume, ja no hi ha morts, no hi ha víctimes, aleshores què fa tota aquella gent que vivia justament d'allò? Doncs aleshores creem un altre enemic que ells consideren interior per donar feina a tota aquesta gent que s'ha quedat sense.
Però suposo, parlem justament del moment. Segur que hi havia molta gent esperant que es produís, que arribés aquest moment en què ETA demanés perdó.
Clar,
a les víctimes. Sí. O sigui, primer s'esperava que, que ETA es rendís, que lliurés les armes, però ja, hi ha un pas més, hi ha una altra situació, que és demanar perdó a les víctimes. Clar, jo penso que hi ha molta gent que estava esperant a aquest moment.
Sí, però un perdó tou, no? Realment, perquè, és clar, els morts de l'hipercorp, per exemple, no tenien res a veure, que ara els hi diguin que li sembla greu, perquè diuen això els ja greu, com si haguessin tingut un accident de cotxe, realment...
No, no, això està clar, eh?
El que ha afectat, trobo que és un perdó tou, no? Perquè hauria de ser més rotundament i ens hem equivocat i perdoneu, no? Però bé, sigui com sigui, tal com està la situació del govern, tot seguirà igual. Els presos estaran a les seves presons, no hi haurà cap reconeixement, els que ja fa molts anys que són no tindran cap amnistia i seguirà igual, eh?
Jo, quan va sortir la notícia l'altre dia sobre això, vaig fer un procés, vaig retrocedir amb el temps i amb els anys i vaig anar fent una mica de memòria de tot, de, una mica del procés, almenys com jo l'havia viscut. És difícil de fer-ho d'una forma absolutament objectiva, perquè tampoc, almenys jo no tinc totes les dades per a poder fer un judici allò com molt, molt, molt objectiu, no? Però clar, ja en el procés d'ETA hi van haver diverses etapes, des del principi que va començar fins que ara sembla que s'acaba, doncs hi ha moltes etapes. Al principi no deixava de ser un cos revolucionari, i a poc es va anar convertint en un grup de terroristes que arriba al límit de això, de potser no diferenciar la societat civil del que és els militars, del que és l'Estat, fins i tot, no? Doncs, clar, amb tot aquest procés que jo ara he resumit de forma, ja et dic, molt simple, molt simple, doncs hi ha diverses fases, i aquestes fases jo crec que per tot aquest procés no es pot fer un judici així a grosso modo de tot el que ha anat passant durant tots aquests anys. Llavors, com deia el Jaume, hi ha, per exemple, el tema d'Hipercor, hi van haver aquí moltes víctimes civils, això, i ara hem de plànyer a tothom, vull dir, tant si eren víctimes civils com si no ho eren, qui ha tingut o li ha passat per casa alguna mort víctima del terrorisme, doncs, és clar, aquesta gent està molt ressentida i molt dolguda. Jo crec que això ara és un primer pas, potser, és un primer pas per anar soterrant una miqueta el que mai hem d'acceptar, que és la violència. Ho dic des del meu punt de vista, no? Jo no la justificaria mai, la violència, no la justifico, i per tant costarà molt això, sobretot a les víctimes que han patit algun desastre a casa seva o proper. Ara, que és necessari que es visualitzi aquest moment en què ETA diu prou, jo crec que s'hauria de fer de forma contundent, molt, molt clara, molt precisa, i després l'Estat farà el que hagi de fer segons el tipus de govern que tinguem. Ara tenim un tipus de govern que ja sabem com actua, però jo crec que entre tots, govern, militars, poder polític i societat en general, ha de passar anys per a que ho puguem soterrar. I ETA jo crec que hauria de ser aquí, sí, els que queden, molt contundents en dir, bé, això s'ha acabat, aquí no hi ha més violència, no hi haurà més violència, les armes, si és que en queda, es cremen, s'entreguen, es fa el que s'hagi de fer, i el procés aquest d'apropar els presos polítics crec que és un procés que en molts casos crec que té molt més a veure en el tema polític, fins i tot que judicial. Jo crec que a poc s'ha d'anar ajustant tot i hem d'anar, no diré oblidant, perquè és part de la història, una part negra, sobretot els últims anys de la història del país, però crec que sí, que a poc hem d'anar enterrant tota aquesta qüestió.
Saludem el Cristian Treceño, que s'acaba d'incorporar fa uns minuts.
Bon dia.
Molt bon dia. Cristian. Estem parlant d'una de les notícies destacades de la setmana, d'aquest anunci de dissolució de la banda terrorista ETA i sobretot d'un dels gestos que s'han produït i que comentàvem que segurament hi havia molta gent que estava esperant aquest moment, que és la petició de perdó.
Sí. Un perdó tacat de sang per una mort injusta és molt difícil d'acceptar, no? A partir d'aquí...
Sí, sí.
Quan hi va haver el tema de l'apartheid, Sud-àfrica i tot allò, també va ser un moment... Bé, no el moment, perdó, no, no el moment de l'apartheid, sinó que no va ser un moment, va durar anys, sinó després, quan es va acabar i va haver una reconciliació de les dues parts i tot això, doncs no només hi havia la part que demanava perdó, sinó la facultat de l'altra part, que és el que va permetre la reconciliació, de perdonar. Clar, perquè és un altre esforç, eh? Demanar perdó és una qüestió a vegades d'orgull, d'amor propi, de no sé quantes coses i tal, i costa des d'aquesta perspectiva humana, però perdonar per part de la víctima que ha patit tant de dolor, tant el que significa, no?, perdre les vides humanes de persones estimades, tot això, té molt de mèrit, té molta força, és molt meritori, és brutal.
Sí, el que passa que és diferent. Molt, és diferent. O sigui, en el cas del terrorisme, l'afectació per la població era molt més limitada que amb l'apartheid.
Ah, bueno, perquè eren, vols dir, eren accions puntuals.
Eren accions puntuals,
sí, era
i no era tot...
Permanent.
Sí, sí, aleshores, sí, sí, sí. És molt diferent.
Però va ser
molt...
més virulent encara.
Clar, clar, correcte.
Era les 24 hores del dia.
Allò okay. És molt més lloable.
I tant, i tant.
El sí, que sí. Ha anat passant, tot i que realment des de la distància s'homogenitza, bueno. I si estàs vivint allà o ho has visitat o hi has estat, te n'adones que realment... la fractura social pel racisme encara existeix i que trigarà molt de temps. O sigui, Estats Units es va fer abans i encara no està soldada aquesta fractura. Doncs en allà imagina't, no? Però jo sí que crec que és el primer pas, no? De posar les armes, demanar perdó i a partir d'aquí anem a veure com ho construïm tot. Però és que està tot molt empantanegat ara mateix per construir coses.
Però tu saps, tu, Marta, que amb el tema d'Irlanda, per exemple, doncs, amb l'IRA s'ha fet.
Sí.
L'IRA, clar que a l'altra banda hi ha el Regne Unit, no és Espanya, eh? I per tant, doncs, s'ha pogut seure al voltant d'una taula i parlar i s'han pogut fer coses que aquí és molt difícil. Aquí, encara que en lloc de dir desmobilització et hagués dit dissolució, Espanya com si sentís ploure. Seguiria exactament igual. Creus que aproparia els presos? Que, a més, la llei obliga, no? Perquè no pots condemnar les famílies, perquè és una condemna a les famílies, haver d'anar per veure els seus familiars, o sigui, els seus pares, mares, aquí sí, bé, els interns d'ETA, a la presó,
presos, sí.
I has de fer tot el viatge, l'economia, tot això que suposa, és un càstig afegit que Espanya està obligada a posar els presos i no compleix aquest detall. Per tant, és molt difícil que hi hagi, perquè Espanya no admetrà, o sigui, es nega a reconèixer la dissolució. Per més que ETA digui, es nega a reconèixer-la, perquè això li permet mantenir un estatus allà, una situació, uns controls que ho rendibilitza políticament i per tant és molt difícil. En canvi, amb el Regne Unit s'ha pogut fer. És un altre... No?
Mm-hmm. Sí. És a dir, que ens podem trobar igualment en la mateixa situació que amb el tema del procés en referència al diàleg. És a dir, que no hi haurà diàleg perquè una de les parts no vol dialogar.
Hi ha hagut gent que li ha dit, escolti, jo me retiro de la política, no faré mai més política, no faré res més d'això, em retiro absolutament i tal. Li ha servit a res? Allà, podrint-se allà dintre, no?
No, però en canvi el que va dir això al forn, després el fiscal va dir molt bé, doncs, el deixem lliure amb càrrecs i porti 100.000 euros. I la seva dona, la Laura, portava els 100.000 euros, vol dir que el que ha dit que no s'ha enfrontat amb el fiscal, que és el Llarena. I aquí el que passa, ara parlant d'un altre tema, el Llarena s'ha tornat boig. Això és claríssim, eh?
Sí, passem d'un tema a l'altre. Com...
Sí, sí, sí.
És una bogeria.
Ja veig que teniu ganes de parlar de Llarena i de
no,
Montoro.
No, no, no.
Jo no sé si la Marta que interpel·lava el Víctor ens vol explicar alguna cosa al respecte del cas.
No puc explicar gaire cosa. Sí que he seguit algú del que va passar per Irlanda i això, i sé que s'ha fet d'una manera bastant lògica, no? I humana, diguem, no? Dintre de tot el que es pot fer. Aquí veig això, que no... D'aquí no passarem, que no acceptaran tampoc aquesta baixada d'armes i que, bueno, seran contínuament perseguits de la mateixa manera que estan utilitzant ara el terme del terrorisme per qualsevol cosa que no sigui terrorisme, doncs...
Sí. El diàleg que dèiem abans,
sí,
no?
Sí, el diàleg no hi serà, és impossible.
Hi ha una manca d'amplitud de mires. O sigui, jo tinc la sensació a vegades que el govern central es mou per silogismes, per relacions causals, causa-efecte, no? I en aquest cas és el mateix. Tenen una falta de cintura política democràtica, diguéssim, impressionant. Però els voten. Això és lo fort. I els voten, no? En el cas del País Basc, tu deies que...
I, perdona, hi ha qui no els vota perquè els li semblen tous. I vota Ciudadanos.
Sí, ara...
Ara puja.
Sí.
Però, bueno, sí. Jo crec que els països es regeixen molt per una tradició a nivell d'estat, eh? Sovint es regeixen per una tradició de fons. I per la pròpia maquinària estatal i tal, i tot això canviar-ho costa molt. No? Si és un país més petit és més fàcil, com hem pogut veure amb estats més petits, doncs, que han pogut fer canvis, han pogut fer girs i tal, però sempre hi ha un substrat, com si fos l'humus de la terra, que manté unes determinades arrels allà que no es podreixen mai, no? A Alemanya amb el tema del fascisme i tot això no sé com està, la gent diu que ho van netejar molt bé i tal. Jo Alemanya és un país que el conec molt poc, per no dir gairebé gens, però suposo que això també hi deu ser en certa manera, des de la instauració de les empreses que dominen bona part de la tecnologia o del comerç a nivell europeu, que van néixer amb el nazisme i que estan allà, vull dir, i allà hi ha d'haver alguna cosa també, no? Vull dir que això costa molt de tallar. I el mateix passa amb el tema del terrorisme. No es passa de 100 a 0 senzillament amb una declaració de posem les armes i tal. Queden microconflictes, queda aquest humus, queden aquestes arrels i tot això demana molt temps perquè desaparegui. Jo estic convençut que dins del País Basc, en molts sectors socials, siguin declarats a nivell polític o no, hi ha un debat, i dic que estic convençut perquè ho desconec, perquè no tinc cap relació amb el País Basc ni res, però suposo que hi ha un debat sobre si t'ha fet bé o no de posar les armes, perquè no ens hem d'oblidar que hi havia una minoria, però hi era, de gent del País Basc que estava d'acord amb ETA. Per tant, això no desapareix de la nit al dia senzillament perquè uns senyors han dit de posar les armes perquè no hi ha manera. M'agradaria saber també per què han de posar les armes i per què ho han dissolt. Què passa, que va deixar de ser negoci? Que no tenien efectius, que estava mig desmantelat? Jo no ho sé. M'agradaria que algú m'ho expliqués també, no? I jo crec que aquesta explicació, tot i que serà molt filtrada, molt edulcorada o no, o molt partidista, ens l'han de donar les forces de l'ordre de l'estat espanyol, que en teoria són els que vetllen perquè això no passi.
Sí, realment hi ha més paral·lelisme, per exemple, entre el País Basc i Irlanda. Són aquest tipus de violències.
Perquè s'han fet servir armes.
Sí, tenen moltes semblances per l'estructura, a diferència d'altres moviments que pugui haver-hi en altres llocs. En el cas d'Alemanya, la diferència amb l'estat espanyol és que, clar, que hi ha feixisme, hi ha nazisme i tot això, clar, perquè seria d'una candidesa absoluta pensar, igual que sabem que el 20 de novembre de 1975 mor Franco, no pas el franquisme, vull dir, no pas el feixisme espanyol. El feixisme espanyol és latent i el veiem avui, el tenim avui aquí ben present, no? Però Alemanya, clar, mor Hitler, d'acord, però el nazisme, la ideologia continua, i no només a Alemanya, sinó en altres llocs del món hi ha nazisme. El que passa és que a Alemanya, a diferència de l'estat espanyol, el nazisme, el feixisme alemany, és derrotat i condemnat, jutjat i condemnat. Mentre que a l'estat espanyol el criminal mor al llit, de gran. I si hagués viscut 10 anys més, el règim hagués aguantat 10 anys més. Això ja et diu, realment, aquest corrent de simpaties, aquest substrat que deia el Cristian, de simpaties amb algunes de les coses de Franco. Hi havia coses amb les quals l'antifranquisme no podia estar mai d'acord. Però el tòtem del franquisme, que era la Unitat d'Espanya, amb això sintonitzaven fins i tot aquells que eren antifranquistes, com es pot veure avui. I per una sèrie de raons, Franco mor al llit, i això diu moltes coses, i com que no es condemna ni es jutja ni es criminalitza el feixisme espanyol, encara hi ha un partit avui, fundat per la mà dreta d'aquell règim, que encara es nega a condemnar el feixisme. És a dir que... clar, i a Alemanya no. A Alemanya el feixisme és una cosa, vull dir, absolutament execrable, és molt mal vista per la societat. Tota persona que hagi tingut un passat vinculat al nazisme és automàticament, si té feina, vull dir, li treuen aquella feina, si té una feina mediàtica. No sé si ho vaig explicar aquí, no, em sembla, que jo, quan estava a Alemanya... vaig haver de fer moltes cròniques perquè hi havia un presentador de molt de prestigi a la televisió alemanya que cada diumenge feia un programa que era un aperitiu i feia una entrevista en profunditat amb un personatge. I era un programa que feia molts anys que es feia i aquell home tenia molt de prestigi. Era un home que ho feia molt bé i tenia molt de prestigi. I la revista Spiegel, el Der Spiegel, va treure que aquest home... en un moment determinat durant el nazisme, no és que ell fos un nazi o hagués estat cap soldat ni tot això, però ell va fer un article, era periodista, va fer un article a favor d'execució d'un jueu en el règim nazi, sap? Em sembla que era un pianista. I això va ser fulminant. La cadena automàticament el va fer fora, ni prestigi, ni anys, ni programa, ni res. El més mínim contacte amb el nazisme va ser fulminat i tot el prestigi se'n va anar a Norris. I ja, saps? I va acabar. I era un home d'uns 70 i tants anys en aquell moment. Ara deu ser mort. Imagina't. Allà és això. Aquí no, aquí, saps? No dimiteix. Vull dir, no fan plegar ningú. I per tant, algú diu, passat feixista, la gent el nega i, saps? I encara que te'l descobreixin és igual. Bueno, de manera que són tarannars diferents.
No ho descobreixin. És que ho afavoreixen, eh?
Ja, ja.
No tracta de descobrir, ho se sap.
Ja, ja.
Ara, als 85 anys d'acabada la Guerra Civil, encara la Fundació Francisco Franco, ja. Subvencionada amb 6 milions d'euros, sí. Va fer un comunicat que a mi em va posar la pell de gallina perquè jo vivia en aquell moment. Quan va acabar la guerra, va fer un comunicat que deia vencido y desarmado el ejército rojo, comunicamos que hoy la guerra ha terminado y han tingut la victòria. Firmar por Franco, i això ho van tornar a posar amb el mateix requadre que hi havia.
Les tropes nacionales han alcanzat els últims objectius.
Sí. Cautivo i desarmado l'exèrcit rojo. Sí. I van dir, avui és un dia gloriós, la Fundació en deia això la setmana passada, avui és un dia gloriós i va tornar a publicar.
No, és impensable a Alemanya una fundació, una associació com aquesta. És que és impensable. Ja no dic subvencionada, perquè això ja seria un escàndol. Vull dir, la Merkel hauria plegat, la perseguirien pel carrer. Però és la simple existència d'una entitat així. És que és impossible. I això et demostra la diferència de dos estats. Un on el feixisme és derrotat i l'altre on el feixisme acaba sent victoriós perquè no, només fa un canvi de poders, passa la torxa al que després seria rei, no? I què li diu, sobretot, la unitat, mantén-me-la, la unitat d'Espanya, és aquesta cosa religiosa que té Espanya, no? Que és una cosa religiosa absolutament mística de la unitat d'Espanya.
És una cosa que tenen tots els països, eh?
No.
Digue'm en un que no.
No, religiosament. religiosa.
No és religiós, és una qüestió d'estatus.
Sí, no, no, la unitat sí, la gent la vol, però una, clar, per exemple, el Regne Unit la vol, la volia.
Tots els països volen la unitat del seu país, clar.
I el Canadà, sí, però és que, clar, la qüestió és, dius, tots els països volen la unitat del seu país, però què passa quan l'altre diu, no, no, és que jo sóc país, m'entén? Jo sóc país, jo em dic Quebec, no em dic Canadà. Oh, però vostè és que... Jo em dic Quebec. Vostè em dirà que... Però és que jo em dic Quebec, si li agrada bé i si no també. Jo em dic Escòcia, no em dic Anglaterra. Per tant, jo em dic Catalunya, escolti, no sé si li vols... És que el país no... És que el seu país és el seu país i el meu és el meu. Com que això no es vol entendre...
No, home, això estic d'acord.
És on ha de triomfar la democràcia. I aleshores és el que va fer Cameron, que era un senyor que no era precisament un senyor, un progressista, no sé, un senyor de conservador i tal. Cameron... Ell ho diu, jo no vull la independència d'Escòcia, no la vull, val. Soc anglès i no la vull. Ara, com que primer soc demòcrata, he de deixar que Escòcia decideixi. Chapó, treus el barret perquè dius, això, a l'estat espanyol, sentir això seria una meravella.
Sí, de totes maneres, tampoc va ser tan net, eh?
Va ser... No, no.
Perquè després, que els anglesos també...
I Canadà tampoc va ser tan net.
Després van picar, els escocesos.
Home!
Jo recordo gent, quan vam fer el viatge ara aquest estiu, gent dient-me, és que si haguéssim sabut que després l'estat anglès no hauria mantingut les seves promeses, em sembla que hauríem votat tots que sí.
Però és que tu has viscut allà, o sigui, tu saps perfectament que quan estàs parlant amb un anglès, per més que hi hagi una persona que ha estudiat anglès, però si no els coneix, surt d'un lloc somrient i li han dit fill de puta, saps? I se n'adona quan ha caminat 10 metres.
Sí.
Val? Són molt hàbils amb la dialèctica, vull dir que el...
Sí, però això dona les negociacions també. Això dona justament la democràcia.
No, correcte, només cal que vegis com funciona un parlament i com funciona l'altre.
Clar, quan estàs acostumat a la democràcia, justament utilitzes molt l'arma del llenguatge. Quan tu estàs acostumat...
I del sentit de l'humor.
A la porra.
Que el
fan servir molt.
Que el fan servir molt.
Clar, exacte. Però és una signe d'intel·ligència.
I tant.
Però quan tu estàs acostumat a la porra, a l'ordeno y mando, el llenguatge no t'interessa perquè et desarmen, tu no és la teva arma, no és l'arma que tu domines, i aleshores t'interessa sempre que l'altre sigui violent o sembli violent,
sí, sí,
perquè tu puguis utilitzar el teu llenguatge, que és la porra, no la dialèctica, no els arguments.
Bé. Doncs si us sembla tanquem el tema i recuperem aquell que ha anat sortint únicament per fer una repassada, si voleu, sobre el nou capítol ara de... Bueno... Llarena, ja ho heu dit abans, ha instat a Montoro a portar proves pel que ell afirmava, que no hi havia proves per demostrar que s'havien utilitzat diners públics per l'1 d'octubre.
Com que no el volen declarar, és un sancovatenc, i no el volen declarar persona non grata, espero que el facin fill predilecte. Els partits, clar.
Què?
Bé.
Ah, bé!
No, el que passa que és tan esperpèntic que ens va molt bé per evitar que en el Puigdemont l'extraditin. Perquè tot això arriba en els jurats alemans, arriba. I és tan gros que diuen, bueno, si no se posen d'acord ells perquè l'han de cedir per malversació i resulta que un diu que no, que sí, l'altre diu que no, el jurat alemany, que és íntegre, dirà, això vol dir que no hi era, i com que no hi era, no l'extradim. Això segur, eh? Mireu ahir què va passar amb aquests 5 països que hi ha a Europa, que cada país té el problema d'un personatge que està exilat allà. Jo va ser una bufetada tremenda el que va fer el Torrent a Ginebra, que ho va rebre entre altres personalitats, i va fer la llei de drets humans, el van rebre personatges, el va rebre l'alcalde, tu. I l'alcalde de Ginebra s'ha ofert a mediar, vol dir que reconeix que hi ha un conflicte i que l'única solució és negociant. I li va regalar un bolígraf de la marca Carandaix, que és un anunciar per la marca, i diu, i en tinc un altre per donar-li al president del govern quan vagi a demanar-li que hi hagi el diàleg. Jo m'ofereixo a l'alcalde de Ginebra. Això, esclar, aquí, això ja és una ofensa. Pel PP això ja és...
I quan diuen que volen que sigui el conseller Puig... perquè va parlar en aquell acte.
Per què això?
Sí, bueno,
per què això?
Clar, és que és brutal.
Perquè està allà un conseller i pot fer una vida, està lliure, clar, pendent de judici, però diu, me'n vull anar al cine.
I diu que el castigaran,
pot,
ja em diràs.
I pot anar al cine, han destituït a dos, eh?
Sí, sí.
Pot anar al cine, suposo que no passa res. I va a un local, que és l'entitat de que té el partit, el PDeCAT, em sembla que està amb una... L'única delegació que hi ha de Catalunya, perquè les altres 40...
Brussel·les.
Han tret, aquesta és obligatòria tenir una delegació, i van presentar un llibre del Pedrolo, un homenatge que ara fan centenari i tal. I amb ell el van convidar com a espectador, i va anar-hi, com si anés al cine, no? Però resulta que estava allà algú que presentava el Pedrolo, va dir, aquí aquest senyor que ho coneixia, digui quatre paraules, i va parlar del Pedrolo. Doncs el que va dir que parlés del Pedrolo, el van destituir. I una altra, la directora del local també, directora general d'exteriors, destituïts.
Però és que Pedrolo no era com Vargas Llosa, un nacionalista,
bueno, però no va
nacionalista
passar.
Espanyol, sinó
bueno,
que era independentista.
Però quin ocupit el Puig.
Ja, ja, ja. No
pot fer una vida social mínima a Brussel·les.
No, no, sí, fixa't.
I això el destitueixen i perden el càrrec.
Si arriben a dir que una persona lliure en un altre lloc no pot parlar, tu te n'adones de la dimensió que això significa?
Però això ho deuen veure tots els jutges de cada país, no? Això s'ho van apuntant, suposo.
No, sí, no, però... crec que hi estiguin tan a sobre, vols dir?
I tant, ja els hi fan veure.
Però bé, si abans estàvem amb el capítol de la rebel·lió, que ara a Alemanya sembla que demana doncs, més informació, més material per replantejar-se, per revisar novament aquest cas, aquesta opció. El tema de la malversació de fons és un tema que internament, és a dir, domèsticament, aquí a Espanya ja està creant una controvèrsia entre diferents àmbits. El jutge Llarena doncs, s'agafa un informe que té
de la Guàrdia Civil,
que contradiu...
És molt creïble, perquè estan molt ben
documentats.
La Guàrdia Civil.
Solvència contrastada.
S'inventa pobles i tot, tu.
Sí, sí. Quin és l'últim?
És
Sant Martí del...
Hi ha un altre?
No.
Hi ha Sant Esteve de les Roures.
De les Roures, aquest. Sí,
aquest.
Sí.
I la platja de Lleida,
sí,
també.
Sí.
Doncs a mi em sorprèn moltíssim. Em sorprèn molt que realment el mateix Llarena no es refiï del Montoro.
Del
Montoro,
ministre.
El ministre, perquè des del primer moment el Montoro tenia que allò, tenia tot controlat. Que tot el tema econòmic ha estat...
Però si juga el prestigi personal,
sí.
Rogeli,
al Llarena. Ho ha dit, per, ja, però...
Quin
prestigi? Pel cas del Montoro...
Parlo des de la seva perspectiva.
En el cas del Montoro, des del primer dia, bueno, el primer dia no, però vull dir, de seguida es va afanyar a dir que ell, que ja no, aquí no hi ha hagut malversació, que allà es passaven els comptes, fins i tot abans dels empresonaments... doncs es passaven informes, crec que setmanals, em sembla, de totes les despeses que hi havia a la Generalitat. Per tant, transparència total i absoluta. Clar, aquest senyor també s'hi juga el prestigi. Ho deia i ho devia dir per la responsabilitat que té, perquè tenia informació de primera mà. I per tant, home, respecte a aquest senyor.
Això que
respecte entre cometes, eh? Però respecte a un ministre que és el responsable de les finances del govern i alhora també de casa nostra, dels nostres calés. Ah, llavors, home, aquí a Llarena fa un joc, jo crec que fa un doble joc. D'una banda, ens dona a entendre que vol tenir tota la informació, que vol controlar fins i tot els propis ministres, i aquí els catalans tindríem que estar molt contentos, perquè realment aquí fins i tot els ministres hi ha un dubte de que realment hagin actuat doncs, amb tota solvència i amb tota la honestitat del món, no? Crec que d'una banda hi ha aquest pas, i d'altra banda penso que el Llarena ja ho necessita també, necessita aquesta de llonses personal, aquest afer personal, perquè realment ell s'ha convertit en el personatge executor i en el personatge que analitza tots els punts, i fins i tot el que dèieu del tema de la Guàrdia Civil, informes que ja em direu quins informes deu presentar la Guàrdia Civil, què deuen tenir de veritat i de científics i d'objectius aquests informes, i clar, ell ho posa tot sobre la taula i llavors aquí ell decideix, aquest home mana més que el president espanyol, mana més que el Rajoy en aquest moment, perquè realment és qui surt més a la palestra, qui analitza més totes les coses i qui al final decideix.
Quan els interessis se'l carregaran, eh?
Però a mi hi ha una cosa, bueno, segur, és que jo crec que aquest segur és l'inici. Jo crec que amb el que s'estan trobant és una sensació, no està molt meditada, però jo quan escoltava tot això, jo pensava, jo crec que està començant una maniobra de viratge. Se'ls ha anat de les mans, han judicialitzat un problema polític. Hi ha arribat un moment en el que estan lligats de mans i no poden fer el que volen. A partir d'aquí han estat esperant el moment en el qual puguin desmentir una de les actuacions del jutge Llarena. Això és especulació, per arraconar-lo, per apartar-lo i tal, i tornar a agafar ells les rendes i intentar com redirigir-ho, i molt probablement això vingui per una tocada de cresta des d'Europa, no? De dir, escolta, què esteu fent? Per què m'esteu demanant a mi que els meus jutges decideixin un problema que heu de solucionar vosaltres? O sigui, no ho empantaneguem més. Busqueu la manera per solucionar-ho vosaltres i assentar-vos a parlar o fer el que sigui. Probablement vagi cap aquí. O a lo millor és una altra d'aquestes pepepades que fan, que...
És que Ciudadanos treu rèdit d'això, perquè com que el PP es troba entre l'espasa i la paret, per una banda li interessa, doncs, criminalitzar Catalunya, etc etc. No és que no li interessi dir que hi ha hagut malversació, però clar, com que ells representava que controlen les finances de la Generalitat, si n'hi ha hagut, queden com idiotes, de manera que no ho poden dir. Però aleshores ve la seva oposició, el seu rival, que vol prendre-li vots, que és Ciudadanos, i que justament s'agafa això per dir si ha mentit ha de dimitir, i Rajoy també, i, saps? I en benefici propi. De manera que es troba entre l'espasa i la paret i ha d'optar. El més feble de tot això, jo penso que és en Llarena. És el senyor que en un moment determinat, quan no els interessi, per les raons que sigui, perquè digui aquest senyor ha agafat massa protagonisme, va per lliure una mica, no ens interessa, és més fatxa que nosaltres, però en tot cas no convé, tal, doncs, saps? I l'aparten i s'ha acabat el bròquil.
No, això és el que dèiem la setmana passada. Tu primer deies que això no els interessa massa als altres països, i tant si els interessa. I a Brussel·les hi ha gent que està al corrent constantment.
Com jo deia que no els interessa massa?
No, que no se n'assabenten massa, que diu, bueno, això...
No, que igual no ho segueixen tant els jutges com
els pensem nosaltres. Hi ha qui els fa seguir, el Tremós, el Terry Carro, tots aquests estan cada dia enviant informes en els jutges i qui sigui.
Pot ser.
Bé, com això no s'acabarà aquí. Com això no s'acabarà aquí. I encara en continuarem parlant. Ara, és molt divertit seguir aquest nou perfil que, si teniu Twitter, el podeu seguir, el de Sant Esteve de les Roures, cas Jaté, sí. Ajuntament, Mercat, Bombers, Hospital...
I l'alcalde és un tal Orni.
Orni.
On te l'han tret, aquest nom?
Sortia en un informe de la Guàrdia Civil.
Orni, sí. És Orni.
Sortia en un informe de la Guàrdia Civil.
Si tu dius Tercel Orni, ells entenen que Orni deu ser un tio.
Esclar, un personatge.
Quin és Orni?
I aleshores s'ha creat un perfil.
El nivell és de Mortadelo, és d'una cosa, és d'un nivell, sí, aquest anomenat servei d'intel·ligència, és una cosa tan patètica.
El com es diu, és l'Escobar, no?, el que escriu el Mortadelo i Filemón,
sí.
Que l'entrevista, que parla així, i entrevistaven un dia a la ràdio, i ell deia, és que m'han superat. Diu, és que m'han superat, és que no puc, no cal que guionitzi massa. No,
escolteu, però... una cosa, que volia, és que ens queda molt poc temps i volia aprofitar per parlar de Sant Jordi, que és dilluns, i que precisament aquest any, per la situació, per la intervenció, pel 155, la Generalitat no celebrarà actes institucionals.
Les creus
de Sant Jordi tampoc no es van lliurar.
Tot i que es veu que ja estava tot fet i decidit, perquè el cap de vila, que és el joier, ja tenia les medalles fetes amb els noms adequats. Jo em semblava que decidir d'última hora, es veu que no. Ja hi ha les personalitats que tenen la creu, però no les entreguen, perquè qui les ha de donar? El majordom millor? Impossible, no? No hi aniria ningú. Home, ho ajornen, suposo, per l'any que ve.
Us sembla normal o us sembla bé?
No.
El què? No et sembla bé?
La situació no em sembla bé.
Ah, no, això ja no ho sabem.
Bé, sí.
Ho hem deduït.
Clar, i Sant Jordi
de moltes...
serà... No, és moment. No
serà
moment.
Més important que mai, no Sant Jordi,
moment.
Sí, home,
no
i tant.
No és moment de festes ni de tot això, per celebrar, donar creus i tot això. Les creus es poden donar, no passa, que no es doni, no passa res, saps? No té més importància.
No, però ja que s'acaba, deixem explicar unes anècdotes...
De Sant Jordi?
De política. Divertides, que són autèntiques. Una és que s'ha demostrat, a nivell de gastos, que en el Rajoy han gastat 230.000 euros als professors d'aprendre anglès.
Sí.
230.000 euros, Diu, i què passa? Doncs mira, que els professors estan en tractament psiquiàtric per inútils, perquè amb 230.000 euros no hi ha hagut manera. I una altra que diu que un personatge va comparar el PP amb la màfia. I què ha fet? Li han donat una querella per injúries. Li han posat una querella per injúries. Diu, però aquí el PP? Diu, no, la màfia. Mira si ha caigut avall el PP, que ja no se'n fot ningú. Però és que de veritat el que està passant ara a Madrid, amb la lluita de les dues divas, aquella, la Cifuentes i la Aguirre, que s'estan insultant mútuament, però estan descobrint que hi ha hagut 100 milions de corrupció. Imagina't que...
És que així es tanca el tema del màster.
Sí, bueno...
Que Déu-n'hi-do com s'ha tancat, eh?
És el que diu la Guirri, com el màster és il·legal, doncs ara m'hi ha tancat a mi.
No, ara el torno. El torno i ja s'ha acabat aquí.
Imagineu-vos aquí que el Puigdemont i el Mas es fotessin aquestes querelles mútuament i s'insultessin mútuament.
És molt divertit, a veure com es barallen entre ells.
És grotesc,
És un gran espectacle.
Senyors, fins aquí la tertúlia d'avui. Que tingueu molt bon cap de setmana i un millor Sant Jordi.
Gràcies. I que l'autor firmi.
Això és veritat.
Home!
Estàs preparat? Estàs preparat? Sí.
Aquest dia es va anul·lar, plovia i anàvem a recollir el llibre.
No, però Sant Jordi encara està per arribar.
Un dia preciós, bonic, un dia per
sortir farà bon carrer,
bon dia, per celebrar-ho, farà bon dia i comprem.
I és en dilluns i hi haurà més gent que mai.
A veure.
Sí, ja ho veurem.
Molt bé, gràcies. Bon cap de setmana. Bon dia.
Bon dia.